veces me pregunto por qué estoy tan unida a ti y a tu mirar. Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Hemos estimado oportuno en los términos que he explicado antes hacer decaer el artículo 73 porque esto generaba algún tipo de confusión y nuestra voluntad es justamente a la contraria, el dejar las cosas claras. No hay ninguna invasión ni recorte de compañías, todo lo contrario, una nueva etapa de nueva normalidad en la que seguirán vigentes en los términos que he explicado y que recoge el Real Decreto Ley algunas de las medidas que estaban vigentes durante el estado de alarma.
Doncs és el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que aquesta hora està presentant el Reial Decret que regularà la que anomena com a nova normalitat. Avui l'ha aprovat el Consell de Ministres. La Moncloa estableix unes mesures comunes per quan s'acabi l'estat d'alarma el dia 21, tot i que a partir de la fase 3 la gestió de la desescalada queda en mans dels governs autonòmics i, com escoltàvem, decau finalment l'article que preveia tornar la tutela al Ministeri en cas de rebrot. En parlarem. És el dia 86 de l'estat d'alarma per la crisi de coronavirus, prorrogat fins al 21 de juny, com dèiem. Repassem altres titulars d'aquest dimarts. El govern obre la porta a revertir el contracte amb Ferrovial per seguir els contactes de casos de Covid-19. Anna Ruiz.
Ho ha apuntat la consellera Alba Vergés en declaracions a TV3. Avui el tema era damunt la taula del Consell Executiu que s'ha tornat a fer presencialment.
Mig centenar d'alcaldes han protestat aquest migdia al Parlament contra la nova llei de l'Agència de Natura de Catalunya.
L'avantprojecte s'ha de votar la setmana vinent i els alcaldes demanen aturar-la. Diuen que la normativa els manlleva capacitat de decidir en temes com ara els parcs eòlics.
I l'Audiència de Barcelona condemna el cap de l'àrea de recursos operatius de Barcelona dels Mossos d'Esquadra pel 15M.
És pel desallotjament de l'acampada de la plaça de Catalunya el 27 de maig del 2011. La sentència imposa a Jordi Arasa 2 anys i 4 mesos de presó per 2 delictes de lesions, també la suspensió de sou i feina i la inhabilitació professional.
I mor Pau Donés, l'ànima de Jarabe de Palo.
Donés tenia 53 anys i en feia 5 que lluitava contra un càncer. Acabava de presentar una cançó del darrer disc que estava ultimant, Tragues o escupes. Deixa temes tan populars com La flaca, Depende o Grita.
I en esports, Andalusia acollirà els partits de play-off d'ascens a segona B.
El Sabadell, el Barça B i el Cornellà seran els 3 equips catalans que aspiren a fer el salt a la Lliga Professional.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull també al temps, el temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, que ens expliques. Bon dia.
Hola, què tal? Continua el temps dominat per uns matins bàsicament assolellats i per les tardes amb ruixats i tempestes. I aquesta també serà la tònica d'aquest dimarts. De fet, els núvols ja estan creixent amb ganes a punts de muntanya, sobretot de la meitat nord i est del país. I, de fet, ja estan descarregant ruixats o un xàfec en aquest sector, sobretot al quadrant nord-est, però també aïlladament altres punts del Pirineu i Prepirineu. De fet, durant la tarda creiem que tots aquests ruixats sovintejaran el Pirineu, Prepirineu, tota la meitat est, Catalunya central, i durant la tarda vespre també poden arribar altres punts de la depressió central i també del Camp de Tarragona. Seran d'intensitat entre feble i moderada, però localment forta, per això hi ha activat un avís per intensitat de precipitació per les comarques de Barcelona i de Girona. Localment també aniran acompanyats amb calamarsa o pedra, i això sí, tot i el sol que ha lluit aquest matí, la temperatura màxima es manté a ratlla amb un ambient agradable al centre del dia. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Vall d'Osera, passen 4 minuts del punt de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Vale. És la nostra portada d'avui, el Reial Decret que avui ha aprovat el Consell de Ministres per regular el que anomena la nova normalitat. Tot i que els governs autonòmics gestionen la desescalada a partir de la fase 3, la Moncloa estableix unes mesures comunes per quan s'acabi l'estat d'alarma. Això serà el 21 de juny. Una d'aquestes són les mascaretes obligatòries, amb multes per als qui no la duguin quan no es pugui respectar la distància de seguretat. Ara bé, avui l'executiu també tenia damunt la taula una altra mesura bastant important, molt important, l'avantprojecte de llei de protecció de la infància i l'adolescència. decència. A aquesta hora està en marxa la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on estan donant comptes de tot plegat. Això és cosa del nostre company David Navarro. David, com va? Bon dia.
Bon dia. Doncs el decret aprovat fixa mesures que a hores d'ara estan vigents i que podrien desaparèixer una vegada acabat l'estat d'alarma. Si, per exemple, estableix l'obligatorietat de les mascaretes sempre quan no es pugui mantenir el metre i mig de distància interpersonal, també mesures d'higiene a la feina o l'obligatorietat de coordinació entre les residències de gent gran i els centres de salut. En l'esborrany de decret també es preveia que el ministre recuperés el control de la lluita contra la pandèmia en cas de rebrot. Finalment, però, la queixa de partits com Esquerra Republicana o d'algunes comunitats com la catalana ha fet, com ha explicat Salvador Illa, que s'eliminés.
Hemos estimado oportuno en los términos que he explicado antes hacer decaer el artículo 73 porque esto generaba algún tipo de confusión y nuestra voluntad es justamente a la contraria, el dejar las cosas claras. No hay ninguna invasión ni recorte de competencias, todo lo contrario, una nueva etapa de nueva normalidad en la que seguirán vigentes en los términos que he explicado y que recoge el Real Decreto Ley algunas de las medidas que estaban vigentes durante el estado de alarma.
Com deies, avui també s'ha aprovat la llei de protecció de la infància i de l'adolescència, que, entre d'altres mesures, preveu que fins a que no s'arribi als 30 anys la persona que hagi pogut patir un assetjament sexual no prescrigui aquest presumpte assetjament.
Gràcies, David. Un avantprojecte de llei important, aquest de protecció de la infància i l'adolescència. Anirem seguint la seva aprovació. Un dels escenaris freqüents d'aquests abusos a menors és l'Església. I en aquest sentit, avui volem recollir una iniciativa del Bisbat de Girona que ha posat en marxa una oficina d'informació sobre delictes sexuals que també vol acompanyar les víctimes. Girona FM, Victòria Pastor, bon dia. Ens n'expliques més coses, si us plau.
Bon dia. Les funcions de l'oficina seran, entre d'altres, rebre tota mena de denúncies o informació directament de la presumpta víctima o de tercers. Ho explica Xavier Roca, delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona.
També orientar el denunciant o la possible víctima sobre la tramitació processal, sigui tant per via canònica com civil, i llavors també doncs, ajudar a les presumptes víctimes amb un acompanyament personal. Llavors, un cop la denúncia sigui feta, se n'aixecarà acta davant d'un notari eclesiàstic i es deixarà constància de les informacions rebudes i les actuacions que s'han fet.
La posada en marxa d'aquesta oficina respon a la normativa del Papa Francesc publicada a la Carta Apostòlica en forma de motu proprio Vos estis lux mundi, en la qual demana que s'estableixin procediments encaminats a prevenir i combatre aquest tipus de delictes.
Crònica de Girona FM, gràcies, Victòria, però tornem a la crònica política, el reial decret de la nova normalitat. Aquest migdia també hi havia roda de premsa a la Generalitat, on avui s'ha fet, per cert, el primer Consell Executiu presencial. Les mesures de la Moncloa seran avui segur de motiu de preguntes a la consellera portaveu, igual al contracte de 17 milions d'euros en Ferrovial per fer el rastreig dels contactes dels nous casos de la Covid-19, que aquest matí la consellera Alba Vergés ja ha dit a TV3 que s'estan replantejant. Connectem amb la nostra companya Mont Carvajal, que segueix aquesta roda de premsa. Mont, bon dia. Fins ara, què ens en destaques?
Bon dia, Anna. Doncs així és. Primer govern presencial i també primera roda de premsa presencial. Budó, Aragonès i Chacón on estan compareixent amb empares separatòries entre ells i uns cartells a sota que posa a distància mans i mascaretes. Efectivament, els dos temes que deia sobre el decret, el reial decret, diu Aragonès, de moment s'ha mostrat prudent, diu que faltarà veure el contingut, però ha insistit que el govern de la Generalitat sempre ha defensat que tenir les competències perquè la Generalitat té informació, coneixement i experiència per gestionar la nova normalitat també abans i després de l'estat d'alarma. De moment vol esperar què diu. I efectivament el contracte de Ferrovial de rastreig de casos és un tema que han dit que preocupa a tot el govern i estudiant com revertir-lo, revisar, repensar la contractació. Ha dit, ara bé, el vicepresident Aragonès no ha dit a quan podria pujar la indemnització a l'empresa per tirar enrere aquest contracte. D'altra banda, com a acords de govern, dir-vos que no s'aplicarà la taxa turística enguany, preveia un augment d'ingressos, però no n'hi haurà, es farà a partir del gener del 2021. La roda de premsa continua a aquesta hora, ara està responent la consellera Chacón. Us podem escoltar en directe.
Ho hem manifestat per activa i per passiva. Ens centrem doncs, en intentar revertir aquesta situació. Ens agradaria molt poder tenir interlocució directa amb Japó, però sabem també, no ens enganyem que és difícil, però aquest és el nostre pla i així ho hem consensuat amb els representants dels treballadors. I...
La consellera Àngels Chacón en directe parlant d'un altre tema polèmic que el govern té damunt la taula, que és la situació dels treballadors de Nissan. Després ens n'ocuparem. Gràcies, Mon. Encara en clau política, abans però volem parlar de la concentració que mig centenar d'alcaldes ha fet aquest migdia a les portes del Parlament per demanar que s'aturi l'aprovació de la nova llei de l'Agència de Natura de Catalunya, que s'ha de votar la setmana vinent. Per què? Doncs perquè diuen que la normativa els manlleva capacitat de decidir, per exemple, sobre parcs eòlics. Els companys d'Esplugues Televisió han seguit aquesta concentració. Maria Poveda, bon dia, com ha anat?
Bon dia. Mig centenar d'alcaldes i alcaldesses de diferents zones rurals de Catalunya s'han manifestat avui davant del Parlament com a protesta del projecte llei de l'Agència Catalana de la Natura. L'objectiu de la nova agència, segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, seria crear cohesió entre els diferents agents rurals i així agilitzar els processos de funcionament. Diferents entitats rurals, però, consideren que no han tingut veu en la creació d'aquest projecte llei. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Lluís Issús, demana un debat entre el govern de la Generalitat i els diferents agents agrícoles per tal de poder arribar a un consens com a col·lectiu.
Amb un acte com el d'avui, el que pretenem és que d'una vegada per totes, ja el món rural en general, a l'hora de fer les coses, es facin i es trenquen unes dinàmiques de com s'han fet fins ara. De manera que reunions com aquestes, actes com aquest, si pot ser, que no en veguem gaires més, perquè seria innecessari si això d'aquí s'hagués fet d'una altra manera.
L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu Domingo, creu que aquest projecte redueix exponencialment les seves competències sobre el territori.
No entenem aquesta falta de confiança i aquest tutelatge que ens volen exercir des del govern en qualsevol cosa que podem fer al nostre municipi. I volen tot decidir-ho des del govern de la Generalitat.
El col·lectiu d'agents agrícoles demana, doncs, l'ajornament de l'aprovació del projecte llei de l'Agència Catalana previst pel pròxim 17 de juny.
Crònica d'Esplugues Televisió, gràcies Maria. I encara més protestes, perquè aquest dimarts els treballadors de Nissan tornen al carrer contra el tancament de les plantes catalanes. Demanen a les administracions que concretin els plans per als gairebé 4.000 treballadors que es queden sense feina.
Aquest vespre a les 9 faran una manifestació pel centre de Barcelona, tot plegat el dia que el director europeu de la companyia japonesa justifica el tancament en una entrevista a La Vanguardia. Diu que l'empresa ven ara menys vehicles i li sobra producció.
I en crònica de tribunals, aquest matí us ho apuntàvem en titulars, hem conegut la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna el cap de l'àrea de recursos operatius de Barcelona dels Mossos d'Esquadra, Jordi Arasa.
És pel desallotjament de l'acampada del 15M el 27 de maig del 2011 a la plaça de Catalunya. La sentència li imposa 2 anys i 4 mesos de presó per 2 delictes de lesions, també la suspensió de sou i feina i la inhabilitació professional.
I canviem de qüestió, obrim bloc sanitari. L'Hospital de Sant Joan de Déu presentava aquest migdia els primers resultats de l'estudi Kids Corona sobre l'afectació de la Covid-19 en infants i embarassades. I el seguia la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, què ens en pots explicar? Bon dia.
Bon dia, doncs, que aquest programa, que ja té 2 dies de recerca, obre 2 més. Fins ara ja ha demostrat que les criatures s'infecten més o menys igual que els adults, però només el 0,1% han estat ingressats per símptomes greus. Però encara el que no tenen és la resposta científica sobre si les criatures que són positives i majoritàriament no tenen símptomes o bé tenen símptomes lleus poden transmetre el virus. Saben que la càrrega viral és inferior, però com ara estan a casa amb la família, el cap de pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Juanjo García, ha explicat que cal fer un pas més per veure què passa en un context d'activitat com són els casals d'estiu.
Poden contagiar-se, no sabem ben bé encara en quina mesura la taxa de contagi que ells poden oferir, és a dir, la transmissió que ells poden oferir, és alta o baixa. I per això ens proposem fer un estudi ara en els casals d'estiu per tal de veure en un ambient doncs, tranquil, relaxat, en què la taxa de prevalença de la població és baixa, per veure si apareix algun cas positiu.
Les primeres dades del Kids Corona demostren, d'altra banda, que el 70% de les dones embarassades positives no presenten símptomes en el primer trimestre i la taxa es redueix al 50% en el tercer. Ara, un nou estudi permetrà comparar-les amb dones de la mateixa edat i entorn social que no estiguin embarassades per saber si la gestació és un factor de protecció davant la Covid-19.
Gràcies, Montse. Anem de Barcelona a Lleida, on aquest migdia els sanitaris s'han concentrat a les portes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Ho han fet per reclamar una sanitat pública al 100%. Els ha seguit l'Adriana Fort, companya d'UAU Lleida Ràdio. Adriana, bon dia, què ens expliques?
La concentració ha estat convocada pel sindicat Comissions Obreres. Els sanitaris reclamen que se'ls tornin les pagues que no han rebut, revertir retallades i un sistema totalment públic. I a la vegada reivindiquen que no són herois sinó treballadors, amb amics i família. Ho explica la presidenta de la Junta de Personal de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Melba Concha.
Actualment estem, després de del Covid que hem passat, que hem patit moltíssim, i volíem en primer lloc agrair a tots els professionals tot el que han donat, la seva salut, han sacrificat les seves famílies i tot per la ciutadania. I creiem que és molt important que se nos torni a dar el que nos correspon com a sanitat. Volem una sanitat pública 100% amb tots els drets que hem perdut durant aquests anys.
Es concentraran cada dimecres.
Crònica d'UAU Lleida Ràdio, gràcies, Adriana. I en clau de lleure, la Generalitat ha posat en marxa els cursos de formació per monitors amb l'objectiu de garantir la seguretat de colònies i casals. Més de 100.000 monitors s'estan formant en higiene i prevenció de la Covid-19. Ens ho explica la nostra companya Taís Trujillo. Taís, bon dia, quan vulguis.
En grups de 500 monitors i de forma virtual. Així s'organitzen les sessions que busquen, sobretot, que les mesures d'higiene i distanciament social se segueixin en tot moment, però que també volen fer pedagogia i ajudar a entendre els monitors i monitores el perquè d'aquestes mesures i com afecta i es contagia la malaltia entre els nens. A les sessions hi participen 40 professionals de la Secretaria de Salut Pública que volen llançar un missatge clar. El lleure d'aquest estiu és segur i els pares poden estar tranquils. Laia Asso és tècnica de salut de la Generalitat i coordinadora d'aquestes formacions.
Sens dubte, jo penso que per començar hi ha hagut una implicació extraordinària tant de joventut com de les entitats, és a dir, s'han bolcat, no?, a buscar estratègies per poder dur a terme amb el màxim rigor, però també sense perdre l'essència de les activitats aquest estiu i poder aplicar totes les mesures, no?, que es recomanen i es demanen des de Salut. I alhora, no?, tinguent en compte que estem davant d'un col·lectiu de baix risc, penso que les activitats de lleure justament seran un ambient gairebé protegit.
L'estiu passat, més de 440.000 menors van participar a colònies i casals arreu de Catalunya. De cara a aquest estiu, demà arrenca el període d'inscripció.
Passant 2:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Consell de Ministres aprova el Reial Decret que regula la que anomena com a nova normalitat.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que han eliminat l'article que li atorgava competències de les autonomies en cas de rebrot. Serà obligatori l'ús de mascareta si no es pot garantir la distància de seguretat.
Mig centenar d'alcaldes han protestat aquest migdia al Parlament contra la nova llei de l'Agència de Natura de Catalunya.
L'avantprojecte s'ha de votar la setmana vinent i els alcaldes demanen aturar-la. Diuen que la normativa els manlleva capacitat de decidir en temes com ara els parcs eòlics.
I l'Audiència de Barcelona condemna el cap de l'àrea de recursos operatius dels Mossos a Barcelona pel 15M.
És pel desallotjament de l'acampada de la plaça de Catalunya el 27 de maig del 2011. La sentència imposa a Jordi Arasa 2 anys i 4 mesos de presó per 2 delictes de lesions, també la suspensió de sou i feina i la inhabilitació professional.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua amb proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb la notícia trista que ens arribava aquest matí, la mort de Pau Donés, l'ànima de Jarabe de Palo.
La vida conocí, mujer igual a la flaca, por
coral negro de La Habana.
Donés tenia 53 anys i en feia 5 que lluitava contra un càncer. Acabava de presentar una cançó del darrer disc que estava ultimant, Tragues o Escupes, era el 14è.
Pau Donés, guitarrista, compositor i vocalista de Jarabe de Palo, deixa un llegat de cançons tan populars com la que escoltàvem, La Flaca, Depende, Grita o Bonito. Cançons reconegudes internacionalment i que li van mereixer un premi Ondas l'any 1997 i dues nominacions als Grammy Latinos el 2011. Fa pocs dies havia avançat Eso que tú me das, un tema del nou disc Tragas o Escupes, un disc on estava molt present la malaltia, les ganes de viure i la mare que sempre l'ha acompanyat. Ho explicava a la darrera entrevista que va fer a la xarxa.
I per tant, la meva mare, doncs, és pel fet de ser una persona molt estimada, doncs és una persona que sempre ha estat superpresent a la meva vida i que m'ha ajudat molt a tirar endavant. Perquè ella és la que em va, és la que em va treure la por a viure. Hòstia, tenim molta por a la mort, però és que tenim una por tremenda a viure, a decidir, a equivocar-nos, a anar a buscar realment el que volem, perquè... Hosti, si no funciona, què passarà? Ser un fracassat, i ser un fracassat en, en aquesta societat, ets com una piltrafa, no? Mm. Llavors la mare amb aquesta por me la va treure.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido.
Notícia trista, la de la mort de Pau Donés, amb aquesta, la seva darrera cançó, la darrera cançó que va presentar fa tot just unes setmanes. Avui, aquesta notícia luctuosa, com dèiem, ha coincidit amb la presentació de la 44a edició del Festival Grec de Barcelona, que començarà el 30 de juny. Enguany amb una entrada general a 15 euros. En paral·lel es faran el Grec en Obert durant el juliol i el Grec a Grec, que inclourà activitats fins a l'any vinent. En total, el festival ha programat 108 espectacles.
El Festival Cultural de Barcelona, per excel·lència, facilitarà la retransmissió d'alguns dels seus espectacles i obrirà la programació a propostes en línia. La inauguració d'enguany serà un homenatge al personal sanitari i als treballadors d'àmbits essencials que han fet front a la pandèmia en els moments més complicats. Un Grec que reflectirà i alhora s'adaptarà a les noves circumstàncies que ha provocat la pandèmia, tal com ha volgut destacar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
És un Grec més ambiciós que mai a nivell artístic, però alhora s'adapta a la realitat per no resignar-s'hi, no? Això es tradueix en una programació del nivell, però alhora, evidentment, treballem amb l'Agència de Salut Pública, amb el Procicat, per garantir totes les mesures de seguretat i que la ciutadania pugui assistir als espectacles amb tota la tranquil·litat, adaptant els aforaments i amb totes les mesures d'higiene necessàries.
Precisament l'aforament a totes les sales s'ha limitat a un 30% de la seva capacitat i a 800 persones en l'amfiteatre Grec. De fet, el Festival de Barcelona ha encarregat una auditoria permanent del seu pla de contingència per vetllar en tot moment per la seguretat d'artistes, de tècnics i de públic.
Gràcies, Anna. I d'un festival a un altre, el següent a Begur, que acollirà el Cinema Brava, una proposta d'autocina i música. Serà els mesos de juliol, agost i setembre. Més detalls amb els companys de Girona FM. Victòria Pastor, bon dia, tot teu.
Bon dia. La programació variarà al llarg de la setmana i s'adaptarà als diferents públics. Hi haurà dies de cinema clàssic, cinema infantil, documentals i també hi haurà música en directe i s'emetran partits de futbol donada la reobertura de la Lliga i la Champions. Pels matins i tardes, en hores de menys sol, Cinema Brava també organitzarà classes de ioga, hit, gap, pilates i altres modalitats esportives, a més de concerts, monòlegs i d'altres. Són declaracions d'Àlex Cruïlles, co-creador del Cinema Brava.
El que volíem era reactivar els negocis locals, reactivar les activitats que feia la gent, oferir aquestes activitats a l'aire lliure. Ajudarem als restaurants, ajudarem a les empreses esportives.
Per complir amb les mesures de seguretat, el personal utilitzarà guants i mascareta, hi haurà cintes per marcar els 2 metres de seguretat, l'aforament serà limitat, la restauració no serà d'autoservei i hi haurà gel desinfectant a disposició dels clients.
Gràcies, Victòria, des de Girona. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè la Federació Espanyola ja ha escollit l'escenari que acollirà els partits del play-off d'ascens de segona B cap a segona divisió. El Sabadell, el Barça B, el Cornellà hi seran com a representants catalans que buscaran fer el salt a la Lliga de Futbol Professional. Finalment, la promoció es disputarà a Andalusia i tindrà a Marbella com a centre neuràlgic d'aquesta competició, tot i que també es disputaran partits a Màlaga i al Algeciras. Això serà a partir del 18 de juliol. Des de Ràdio Sabadell ens n'informa Sergi Parc.
S'ha acabat l'espera, ja es coneixen els detalls més importants del Playoff Express a segona divisió. Aquesta fase d'ascens tindrà lloc a Andalusia entre el 18 i el 26 de juliol. Les seus seran Màlaga, amb els estadis de la Rosaleda i la Ciutat de Màlaga, el Municipal de Marbella, el Centro Deportivo Marbella Football Center i el nou mirador del Jazires. La Federació Espanyola també ha confirmat la data del sorteig. Serà el pròxim 25 de juny i recordem, hi seran tres conjunts catalans entre els 16 equips participants, Barça B, Sabadell i Cornellà. En el comunicat no s'han donat noves informacions respecte a l'assistència de públic als estadis, un fet amb el qual ja s'està especulant a categories superiors. De moment, però, la porta seguirà tancada per als aficionats fins que no es digui el contrari. Mentrestant, els equips es preparen ja des de fa setmanes en la lluita per les quatre places que donaran l'ascens a la Liga Smartbank. Des d'ahir, per exemple, i amb l'entrada a la fase 2, conjunts com el Sabadell es poden entrenar en grups de fins a 10 jugadors, una novetat ja que fins ara el treball havia de ser individualitzat.
I el Consell de Ministres aprova avui un decret llei per regular el retorn del públic als estadis de futbol. La data podria ser a partir del 29 de juny, amb limitacions d'aforament. I Madrid es postula per acollir la fase final de la Champions d'aquest estiu. L'Ajuntament ofereix la capital espanyola com a seu de la competició que s'havia de fer a Istanbul. Lisboa i Frankfurt són les dues ciutats més ben posicionades per acabar acollint-la. I el Barça femení ha renovat la jugadora del planter, Laia Codina, fins al 30 de juny del 2022. I en bàsquet, el bàsquet Manresa ha renovat el base Dani Pérez i Carles Marco serà l'entrenador del bàsquet Girona. El badaloní té experiència a l'Aleport amb l'Oviedo i el Palència i ha estat assistent a la Lliga ACB. El seu estil s'adiu al perfil que busca el club en aquesta nova temporada. L'arribada de Marco ha estat la primera operació del nou director esportiu del bàsquet Girona, Jordi Pla, de cara a la propera temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fem una parada. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Llibreria Macondo.
Sempre han parlat per nosaltres, de Nayat El Hashmi, editat per Edició 62. Aquest petit llibre, que no arriba gairebé a les 100 pàgines, és un manifest valent i necessari. La Nayat és una autora ja molt reconeguda. A nosaltres sempre ens ha encantat la seva manera d'escriure. Les seves novel·les tenen un caire molt càlid i especial, però a la vegada cru i molt realista. No busca agradar, però tampoc ofendre. En aquest text que ens presenta i ens representa, la Nayat crida amb ràbia però amb molt de seny i reivindica el feminisme com a eina per la igualtat.
Si dic feminisme, dic llibertat. Viure sense que se'm relegui a un segon lloc, sense que la meva vida, la meva opinió, el meu plaer i el meu dolor valguin menys que la vida, l'opinió, el plaer i el dolor dels meus germans homes. Quan dic feminisme, dic dignitat. Deixar de sentir-me tancada a la cuina, a la casa, a la família, a la religió o a la tribu. Treure'm del damunt les innombrables mordasses, lleis del silenci, normes ancestrals que em limiten, que fan que la meva existència sigui infinitament més limitada de la que podria ser, que em releguen, una vegada i una altra, a ocupar un lloc sense valor, sense importància.
La
també ens parla de l'islam en primera persona i amb la seva pròpia experiència. Com per les circumstàncies on neixes i el teu entorn pot ser marcada per sempre. Aquesta llosa la carreguen avui dia moltes dones musulmanes. També denuncia d'una manera valent les múltiples trampes i formes de discriminació que patim totes les dones.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Hemos estimado oportuno en los términos que he explicado antes hacer decaer el artículo 73 porque esto generaba algún tipo de confusión y nuestra voluntad es justamente a la contraria, el dejar las cosas claras. No hay ninguna invasión ni recorte de compañías, todo lo contrario, una nueva etapa de nueva normalidad en la que seguirán vigentes en los términos que he explicado y que recoge el Real Decreto Ley algunas de las medidas que estaban vigentes durante el estado de alarma.
És el ministre de Sanitat, Salvador Illa, presentant el Reial Decret que regularà la que anomena com a nova normalitat. Avui l'ha aprovat el Consell de Ministres. La Moncloa estableix unes mesures comunes per quan s'acabi l'estat d'alarma el dia 21, tot i que a partir de la fase 3 la gestió de la desescalada queda en mans dels governs autonòmics. I com escoltàvem, decau l'article que preveia tornar la tutela al Ministeri en cas de rebrot. En parlarem. És el dia 86 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimarts. El govern obre la porta a revertir el contracte amb Ferrovial per seguir els contactes de casos de Covid-19, Anna Ruiz.
Ho ha apuntat la consellera Alba Vergés en declaracions a TV3. Avui el tema era damunt la taula del Consell Executiu, que s'ha tornat a fer presencialment.
Mig centenar d'alcaldes han protestat aquest migdia al Parlament contra la nova llei de l'Agència de Natura de Catalunya.
L'avantprojecte s'ha de votar la setmana vinent i els alcaldes demanen aturar-lo. Diuen que la normativa els manlleva capacitat de decidir en temes com els parcs eòlics.
L'Audiència de Barcelona condemna el cap de l'àrea de recursos operatius dels Mossos a la capital catalana pel 15M.
És pel desallotjament de l'acampada de la plaça de Catalunya el 27 de maig de l'any 2011. La sentència imposa a Jordi Arasa 2 anys i 4 mesos de presó per 2 delictes de lesions, també la suspensió de sou i feina i la inhabilitació professional.
I mor Pau Donés, l'ànima de Jarabe de Palo.
Donés tenia 53 anys i en feia 5 que lluitava contra un càncer. Acabava de presentar una cançó del darrer disc que estava ultimant Tragues o escupes. Deixar temes tan populars com La flaca, Depende o Grita.
I en esports, Andalusia acollirà els partits del play-off d'ascens a segona B.
El Sabadell, el Barça B i el Cornellà seran els 3 equips catalans que aspiren a fer el salt a la Lliga Professional.
Nosaltres fem el salt al temps meteorològic. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber què ens espera les properes hores. Francesc Figuerola, endavant, bon dia.
Hola, què tal? Continua el temps dominat per uns matins bàsicament assolellats i per les tardes amb ruixats i tempestes. I aquesta també serà la tònica d'aquest dimarts. De fet, els núvols ja estan creixent amb ganes a punts de muntanya, sobretot de la meitat nord i est del país. I, de fet, ja estan descarregant ruixats, algun xàfec en aquest sector, sobretot al quadrant nord-est, però també aïlladament altres punts del Pirineu i Prepirineu. De fet, durant la tarda creiem que tots aquests ruixats sovintejaran Pirineu, Prepirineu, tota la meitat est, Catalunya central, i durant la tarda vespre també poden arribar altres punts de la depressió central i també del Camp de Tarragona. Seran d'intensitat entre feble i moderada, però localment forta, per això hi ha activat un avís per intensitat de precipitació per les comarques de Barcelona i de Girona. Localment també aniran acompanyats amb calamarsa o pedra. I això sí, tot i el sol que ha lluït aquest matí, la temperatura màxima es manté a ratlla amb un ambient agradable al centre del dia. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Vall d'Osera. Passen 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el Reial Decret que ha aprovat el Consell de Ministres per regular la que anomena com a nova normalitat, tot i que els governs autonòmics gestionen la desescalada a partir de la fase 3. La Moncloa vol establir unes mesures comunes per quan s'acabi l'estat d'alarma. Això serà el 21 de juny. Una d'aquestes són les mascaretes obligatòries, amb multes per als qui no en duguin quan no es pugui respectar la distància de seguretat. Ara bé, avui l'executiu també tenia damunt la taula una altra mesura important, que és l'avantprojecte de llei de protecció de la infància i l'adolescència. A aquesta hora, seguint la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, hi teníem el nostre company David Navarro. Tot això és cosa seva. David, com va? Bon dia.
Bon dia. Doncs mira, el decret aprovat fixa mesures que ara estan vigents i que desapareixeran una vegada acabat l'estat d'alarma. Així, per exemple, estableix l'obligatorietat de les mascaretes sempre i quan no es pugui mantenir el metre i mig de distància interpersonal. També mesures d'higiene a la feina o l'obligatorietat de coordinació entre les residències de gent gran i els centres de salut. Mesures que estaran vigents almenys mentre duri l'alerta sanitària. En l'esborrany de decret també es preveia que el ministre de Salut recuperés el control de la lluita contra la pandèmia en cas de rebrot. Finalment, però, la queixa de partits com Esquerra Republicana o d'algunes comunitats autònomes com la catalana ha fet, com ha explicat Salvador Illa, que s'eliminés.
Hemos estimado oportuno en los términos que he explicado antes hacer decaer el artículo 73 porque esto generaba algún tipo de confusión y nuestra voluntad es justamente a la contraria, el dejar las cosas claras. No hay ninguna invasión ni recorte de competencias, todo lo contrario, una nueva etapa de nueva normalidad en la que seguirán vigentes en los términos que he explicado y que recoge el Real Decreto Ley algunas de las medidas que estaban vigentes durante el estado de alarma.
I com bé deies, el Consell de Ministres també ha aprovat l'avantprojecte de llei de protecció a l'infància i l'adolescència. La norma estableix mesures com que el termini de prescripció dels abusos sobre un menor no comenci a comptar fins que la víctima no faci 30 anys.
Gràcies, David. Aquest migdia també hi havia roda de premsa a la Generalitat, on avui s'ha fet el primer Consell Executiu presencial. Les mesures de la Moncloa eren segur motiu de preguntes a la consellera portaveu, igual que el contracte de 17 milions d'euros amb Ferrovial per fer el rastreig dels contactes de nous casos de la Covid-19, que aquest matí la consellera Alba Vergés, per cert, ja ha dit a TV3 que s'estan replantejant. Connectem amb la nostra companya Mont Carvajal, que segueix aquesta roda de premsa. Mont, bon dia. Què ens en pots explicar?
Bon dia, Anna. Vicepresident Pere Aragonès ha mostrat prudent i que vol veure aquest contingut d'aquest reial decret del que parlaves. En tot cas, sí que ha dit que abans i després de l'estat d'alarma la Generalitat sempre ha defensat les competències i també vol continuar-ho fent de cara a gestionar la nova normalitat. Respecte al contracte de Ferrovial, efectivament, molts periodistes han preguntat sobre aquesta qüestió. Han dit tant Aragonès com Budó que és una qüestió que preocupa tot el govern i que efectivament estan estudiant com revertir-lo, revisar-lo, repensar aquesta contractació. Ara bé, Aragonès no ha dit quan podria pujar la indemnització que s'hauria de pagar a l'empresa per tirar enrere aquest contracte. La consellera Chacón ha estat també parlant de reversió, de revertir la decisió de Nissan de marxar de Catalunya. Chacón s'ha mostrat molt dolguda, ha insistit que els han enganyat, menystingut, els han fet perdre el temps, ocultat informació, però que el govern manté l'esforç en revertir aquesta situació. Diu que volen que se'ls justifiqui la decisió o, si no, no podrem ni defensar-nos, ha dit més. Això sí que serà difícil i que la solució passaria molt per haver pogut interlocutar amb Japó. I ara cap al final se'ls ha preguntat sobre el cas de la Casa Reial i han dit tots dos, Budó i Aragonès, que la corrupció s'ha d'investigar, caigui qui caigui. Respecte a la taxa turística, un aclariment no és que no es cobrarà, sinó que s'havia que queda avui el que s'ha decidit és que no s'aplicarà un increment que estava previst en la taxa turística. I com deies, Anna, ha estat el primer govern presencial. Després de molt de temps, Budó, Aragonès i Chacón han comparegut amb empares separatòries i amb uns cartells que posava distància, mans i mascaretes.
Gràcies, Mont. Tot això és el que ha donat de si la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Tu ens parlaves de Nissan. Atenció, perquè aquest dimarts tornen les protestes de treballadors de la companyia que tornen al carrer contra el tancament de les plantes catalanes. Demanant a les administracions que concretin els plans per als gairebé 4.000 treballadors que es quedaran sense feina.
Aquest vespre a les 9 faran una manifestació pel centre de Barcelona, tot plegat el dia que el director europeu de la companyia japonesa justifica el tancament en una entrevista a La Vanguardia. Diu que l'empresa ven ara menys vehicles i li sobra producció.
I també protestaven avui mig centenar d'alcaldes que s'han concentrat a les portes del Parlament per demanar que s'aturi l'aprovació de la nova llei de l'Agència de Natura de Catalunya, que s'ha de votar la setmana vinent. Per què? Doncs diuen que la normativa els manlleva capacitat de decidir, per exemple, sobre parcs eòlics. Els companys d'Esplugues Televisió han seguit la concentració. Maria Poveda, bon dia, com ha anat?
Bon dia. Mig centenar d'alcaldes i alcaldesses de diferents zones rurals de Catalunya s'han manifestat avui davant del Parlament com a protesta del projecte llei de l'Agència Catalana de la Natura. L'objectiu de la nova agència, segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, seria crear cohesió entre els diferents agents rurals i així agilitzar els processos de funcionament. Diferents entitats rurals, però, consideren que no han tingut veu en la creació d'aquest projecte llei. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Lluís Issús, demana un debat entre el govern de la Generalitat i els diferents agents agrícoles per tal de poder arribar a un consens com a col·lectiu.
Amb un acte com el d'avui, el que pretenem és que d'una vegada per totes hi ha el món rural en general, a l'hora de fer les coses, es facin i es trenquen unes dinàmiques de com s'han fet fins ara. De manera que reunions com aquestes, actes com aquest, si pot ser, que no en veguem gaires més, perquè seria innecessari si això d'aquí s'hagués fet d'una altra manera.
L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu Domingo, creu que aquest projecte redueix exponencialment les seves competències sobre el territori.
No entenem aquesta falta de confiança i aquest tutelatge que ens volen exercir des del govern en qualsevol cosa que podem fer al nostre municipi. I volen tot decidir-ho des del govern de la Generalitat.
El col·lectiu d'agents agrícoles demana, doncs, l'ajornament de l'aprovació del projecte llei de l'Agència Catalana previst pel pròxim 17 de juny.
Gràcies, Maria, des de ETV. I en clau de tribunals, aquest matí hem conegut la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna el cap de l'àrea de recursos operatius de la capital catalana dels Mossos d'Esquadra, Jordi Arasa.
És pel desallotjament de l'acampada del 15M el 27 de maig de 2011 a la plaça de Catalunya. La sentència li imposa 2 anys i 4 mesos de presó per 2 delictes de lesions. També la suspensió de sou i feina i la inhabilitació professional.
Canviem de qüestió, ens ocupem ara d'un restaurador de Manresa que aquest migdia, atenció, ha començat una vaga de fam per denunciar que l'Ajuntament no li deixa posar parasols a la terrassa. El consistori l'amenaça amb una multa de 300 euros. Més detalls amb Marc Morera, de Castellet Ràdio. Marc, bon dia.
Un restaurador de Manresa comença una vaga de fam perquè l'Ajuntament no li deixa posar parasols a la terrassa. Es tracta del bar El Renacer, un petit local amb aforament per 21 persones a l'interior. A l'exterior, ara mateix hi té 3 taules, però ell n'hi va voler posar 6 i per protegir els seus clients del sol hi va instal·lar uns parasols, però l'Ajuntament li va comunicar que els havia de treure perquè no tenia permís o s'enfrontava a una multa de 300 euros. Fart de la situació, l'amo, José Antonio Sánchez, ha començat una vaga de fam avui a 11:45 del migdia, amb la voluntat que l'Ajuntament els y faci cas. Així ho explica l'amo, José Antonio Sánchez.
Me encuentro perseguido porque tengo una terraza al lado que solo puede tener 5 mesas y tiene 10. Y aquí nadie dice nada.
Per altra banda, l'Ajuntament diu que seria possible col·locar parasols, però fora de l'àmbit de la terrassa, ja que l'amo del local no hauria demanat l'autorització.
Gràcies, Marc. Des de Castellet Ràdio veurem com acaba aquesta història. Encara al sector de la restauració, parlem dels mals auguris que fan bars i restaurants de Palamós. Diuen que molts abaixaran la persiana a la tardor si no els ajuden. Ràdio Palamós, Carla Ribas, bon dia, ens ho amplia, sisplau.
Bon dia. El col·lectiu de bars i restaurants de Palamós assegura que aprofitaran el que puguin de la campanya d'estiu, però que el veritable problema vindrà amb la tardor i amb l'hivern. Si els negocis no reben algun tipus d'ajuda, n'hi haurà que tancaran definitivament. Així ho assegura Jordi Rissec, president de l'Associació de Restaurants, Tavernes i Locals d'Oci Nocturn de Palamós.
Aquest any amb el 50% i més amb el 20%, perquè nosaltres pensem que és un territori que treballem amb el 70% d'estranger juliol-agost. En vindrà un 20, creuen un 30. Doncs amb aquest 20 i 30 i amb la facturació del 50% no hi ha cap local que s'aguanti.
Aquest col·lectiu està format per uns 40 establiments de Palamós, entre restaurants, bars, tavernes i locals d'oci nocturn. un 80% ja estan oberts i la resta ho aniran fent en les pròximes setmanes.
Crònica de Ràdio Palamós, gràcies, Carles. I més contundents, els xiringuitos de Badalona, que asseguren que no els cal esperar la tardor, que ara mateix ja no els surt a compte el negoci. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb ells. Carles Carvajal, bon dia, què us han dit?
Bon dia. Amb la situació actual, alguns llogaters reclamen que se'ls prorrogui com a mínim un any per no haver de tancar per sempre. Amb les condicions actuals, obrir una guingueta no sembla rendible, ja que no es poden posar a totes les taules i també s'han de desinfectar després de cada ús. N'ha parlat Joaquim Pedrós, expresident de l'Associació de Guingueters a Catalunya.
Obrir les guinguetes amb les condicions actuals, pues no rentables, si perden diners. No poden obrir totes les taules, necessiten unes mesures especials de neteja. Ja veurem com funcionarà el tema de la platja, que ve molt lligada amb el tema del negoci de la guingueta. Sembla ser que estaven disposats des de l'Ajuntament a concedir més espai.
Pedrós ha afirmat que els guingueteires són autònoms que treballen per guanyar-se la vida i no pas per afició.
Gràcies, Carles. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, precisament per ajudar els restauradors i el sector hoteler en general, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha posat en marxa la campanya Jo em planto a l'Empordà, o el que és el mateix, es busquen turistes. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia. I què proposen?
Només hi ha un lloc on la natura...
Bon dia. D'aquesta manera comença el vídeo promocional que ha posat en marxa el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Baix Empordà amb les entitats de l'Alt Empordà Turisme i la Comissió Mixta del Baix Empordà. Una campanya sota el lema Jo em planto a l'Empordà, que vol atreure el turisme de proximitat i mostrar les possibilitats de les dues comarques com a destí turístic segur. Una aposta que busca allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. De moment, la campanya compta amb un audiovisual on s'hi poden veure els racons dels que disposen les dues comarques. La intenció és mostrar tot el potencial natural, cultural i de benestar que té l'Empordà. La idea és que aquesta campanya es pugui veure tant a la premsa com a la ràdio i la televisió en diversos mitjans de Catalunya i del sud de França, però també es preveu que la campanya es pugui fer a través de xarxes socials. En aquest audiovisual, gravat per la productora empordanesa Visual 13, es mostra la pau, la tranquil·litat, la singularitat i la llibertat que té l'Empordà. Aquesta iniciativa arriba per fer front a la situació de dificultat que ha provocat el Covid-19, sobretot en el sector turístic.
Passa un minut de 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Consell de Ministres aprova el Reial Decret que regula la que anomena com a nova normalitat.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que han eliminat l'article que li atorgava competències de les autonomies en cas de rebrot. Serà obligatori l'ús de mascareta si no es pot garantir la distància de seguretat.
Mig centenar d'alcaldes han protestat aquest migdia al Parlament contra la nova llei de l'Agència de Natura de Catalunya.
L'avantprojecte s'ha de votar la setmana vinent i els alcaldes demanen aturar-la. Diuen que la normativa els manlleva capacitat de decidir en temes com ara els parcs eòlics.
I l'Audiència de Barcelona condemna el cap de l'àrea de recursos operatius de la capital catalana dels Mossos d'Esquadra pel 15M.
Va ser pel desallotjament de l'acampada de la plaça Catalunya el 27 de maig del 2011. La sentència imposa a Jordi Arasa 2 anys i 4 mesos de presó per 2 delictes de lesions, també la suspensió de sou i feina i la inhabilitació professional.
Continuem i ho fem amb la notícia trista que ens arribava aquest matí, la mort de Pau Donés, l'ànima de Jarabe de Palo.
La vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata.
Donés tenia 53 anys i en feia 5 que lluitava contra un càncer. Acabava de presentar una cançó del darrer disc en què estava treballant, Tragues o escupes, el 14è.
Pau Donés, guitarrista, compositor i vocalista de Jarabe de Palo, deixa un llegat de cançons tan populars com la que escoltem ara, La Flaca, però també Depende, Grita o Bonito. Cançons reconegudes internacionalment i que li van mereixer un Premi Ondas l'any 1997 i 2 nominacions als Grammy Latinos l'any 2011.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido.
Pocs dies havia avançat Eso que tú me das, un tema del nou disc Tragues o escupes, un disc on estava molt present la malaltia, les ganes de viure i la mare, que sempre l'ha acompanyat. Ho explicava a la darrera entrevista que va fer a la xarxa.
I per tant, la meva mare, doncs, a més pel fet de ser una persona molt estimada, doncs, és una persona que sempre ha estat superpresent a la meva vida i que m'ha ajudat molt a tirar endavant. Perquè ella és la que em va, és la que em va treure la por a viure. Hòstia, tenim molt, molt, molta por a la mort, però és que tenim una por tremenda a viure, a decidir, a equivocar-nos, a anar a buscar realment el que volem, perquè, perquè hosti, si no funciona, què passarà? Ser un fracassat, i ser un fracassat en, aquest, en aquesta societat ets, ets com una piltrafa, no? Mm. Llavors la mare amb aquesta por me la va treure. I...
Notícia trista aquesta de la mort de Pau Donés, que ha coincidit amb la presentació de la 44a edició del Festival Grec de Barcelona, que començarà el 30 de juny. Enguany amb una entrada general a 15 euros. En paral·lel es faran el Grec en obert durant el juliol i el Grec a Grec, que inclourà activitats fins l'any vinent. En total, el festival ha programat 108 espectacles.
El Festival Cultural per Excel·lència a Barcelona facilitarà la transmissió d'alguns dels seus espectacles i obrirà la programació a propostes en línia. La inauguració d'enguany serà un homenatge al personal sanitari i als treballadors d'àmbits essencials que han fet front a la pandèmia en els moments més complicats. Un Grec que reflectirà i alhora s'adaptarà a les noves circumstàncies que ha provocat la pandèmia, tal com ha destacat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
És un Grec més ambiciós que mai a nivell artístic, però alhora s'adapta a la realitat per no resignar-s'hi, no? Això es tradueix en una programació del nivell, però alhora, evidentment, treballem amb l'Agència de Salut Pública, amb el Procicat, per garantir totes les mesures de seguretat i que la ciutadania pugui assistir als espectacles amb tota la tranquil·litat, adaptant els aforaments i amb totes les mesures d'higiene necessàries.
De fet, l'aforament a totes les sales s'ha limitat a un 30% de la seva capacitat i a 800 persones en l'amfiteatre grec.
Mentrestant, amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, la Diputació de Barcelona ha programat un seguit d'actes virtuals per celebrar-la. També s'hi han sumat els 60 arxius dependents de la Generalitat. Ens fixem en els de l'Alt Penedès. Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara, bon dia. Aquí, què hi ha previst?
Albert Tauler és arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona, que té cura de 16 dels arxius municipals de l'Alt Penedès. Dins d'aquesta Setmana dels Arxius, aquest dimarts presenta un dels vídeos que fins diumenge mostren experiències d'usuaris i tècnics d'arxius. En aquest cas, Tauler destaca el volum de revistes escolars Endavant, elaborat pels infants del poble de Plana Rodona, actual Sant Miquel d'Olèrdola, durant la Segona República. Per Tauler, aquesta setmana vol trencar estereotips i mostrar els arxius com espais oberts.
Sempre hi estem detallant amb el mateix, trencar els estereotips. Trencar els estereotips de que l'arxiu és un lloc on no s'hi entra, un lloc tancat, un lloc que no es coneix, i a la que inicies una recerca o inicies una consulta te n'adones que no. Els arxius són centres oberts, són centres transparents.
En aquesta setmana també s'ha elaborat una exposició virtual sobre les escoles catalanes i un tutorial per conservar les fotos fetes amb el mòbil.
Gràcies, Raimon. I a Llei dels Arxius Històrics de la demarcació reivindiquen el seu caràcter públic. UAU Llei de Ràdio, Adriana Fort, bon dia de nou, com?
Durant el confinament, aquests equipaments ja han treballat per apropar els seus documents a la ciutadania, una tasca que aquesta setmana s'intensificarà, tal com explica Xus Llaveró, tècnica de l'Arxiu Històric de Lleida.
En un títol que serà l'Aventura de la Memòria, en el que volem mostrar tot el que tenim, no només en qüestió de fons, sinó en qüestió de materials i com un document pot ser algo més que allò que està expressat.
A més, Llaveró destaca també la riquesa arxivística de la demarcació. Recorda que a banda de l'arxiu comarcal n'hi ha d'altres de molt interessants i oberts al públic, com són els de l'IAI, la Diputació o la Universitat de Lleida.
Gràcies, Adriana. I arribats a aquest punt, als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré perquè ens els expliqui. Bon dia, Eduard. Com va?
Bon dia, parlem de futbol perquè la Federació Espanyola ha escollit l'escenari que acollirà els partits del play-off d'ascens de segona B, on el Sabadell, el Barça B, el Cornellà seran els tres representants catalans que buscaran fer el salt a la Lliga de Futbol Professional, és a dir, a la segona divisió. Finalment, la promoció es disputarà a Andalusia i tindrà a Marbella com a centre neuràlgic d'aquesta competició, tot i que també es disputaran partits a Màlaga i Algeciras. Això serà a partir del 18 de juliol. Des de Ràdio Sabadell ens n'informa Sergi Parc.
S'ha acabat l'espera, ja es coneixen els detalls més importants del Playoff Express a segona divisió. Aquesta fase d'ascens tindrà lloc a Andalusia entre el 18 i el 26 de juliol. Les seus seran Màlaga, amb els estadis de la Rosaleda i el Ciutat de Màlaga, el Municipal de Marbella, el Centro Deportivo Marbella Football Center i el nou mirador del Jazeeras. La Federació Espanyola també ha confirmat la data del sorteig. Serà el pròxim 25 de juny i recordem, hi seran tres conjunts catalans entre els 16 equips participants, Barça B, Sabadell i Cornellà. En el comunicat no s'han donat noves informacions respecte a l'assistència de públic als estadis, un fet amb el qual ja s'està especulant a categories superiors. De moment, però, la porta seguirà tancada per als aficionats fins que no es digui el contrari. Mentrestant, els equips es preparen ja des de fa setmanes en la lluita per les quatre places que donaran l'ascens a la Liga Smartbank. Des d'ahir, per exemple, i amb l'entrada a la fase 2, conjunts com el Sabadell es poden entrenar en grups de fins a 10 jugadors, una novetat ja que fins ara el treball havia de ser individualitzat.
I el Consell de Ministres aprova avui un decret llei per regular el retorn del públic als estadis de futbol. La data podria ser a partir del 29 de juny, amb limitacions d'aforament. I Madrid es postula per acollir la final de la Champions d'aquest estiu. L'Ajuntament ha ofert la capital espanyola com a seu de la competició, que estava previst fer-la a Istanbul. Lisboa i Frankfurt, però, són les dues ciutats més ben posicionades per acollir-la. I parlem del futbol sala perquè el Club Natació Caldes jugarà el play-off express d'ascens a la màxima categoria femenina. Tot i acabar quartes, les calderines ocuparan la plaça del filial del Penyes Plugues, que ja juga a màxima categoria. El Caldes ha de jugar les semifinals del play-off al mes de juliol contra el Joventut Elx. Escoltem el tècnic del conjunt calderenc, Xavi Reyes.
L'Elx ens va guanyar molt bé al seu camp, molt fàcil, però bueno, teníem jugadores que no van poder viatjar i encara que és un equip molt fort, bueno, més un partit únic, tot aquest parón ha igualat tot la cosa, molt la cosa, i crec que, bueno, que podrem competir sabent les nostres limitacions, però sortirem a intentar fer-ho el millor possible.
El Caldes de futbol sala femení jugaria a les semifinals del play-off contra el Joventut Elx el 18 de juliol a Saragossa. I en cas de guanyar, tornaria a jugar contra les anfitriones de l'Intersala Promeses una setmana després. I un darrer apunt perquè el bàsquet Manresa ha renovat el base Dani Pérez. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. La crònica esportiva d'aquest dimarts. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de les 3. Ho deixarem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
L'Agència Tributària de Catalunya obre les oficines a partir de l'1 de juny. Per rebre atenció i realitzar tràmits, cal demanar obligatòriament cita des de la seu electrònica atc.gencat.cat o a través del telèfon 012. Per mantenir la seguretat, se seguiran mesures bàsiques. Abans d'accedir a l'oficina, es controlarà la temperatura. Si és superior a 37,5 graus centígrads, el ciutadà no podrà ser atès. Cal dur mascareta, utilitzar el gel hidroalcohòlic per a les mans, respectar la distància de seguretat de 2 metres i seguir l'itinerari senyalitzat. S'atendrà una persona per tràmit, tret dels casos en què sigui necessari l'acompanyament. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
L'endevinalla de la Quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ja som aquí els de l'endevinalla de la Quincalla. Cada setmana us portem frases fetes, dites i refranys per no perdre cap paraula. El català només ens té a nosaltres. Recordeu de compartir-lo amb tothom.
Avui què? Seguim amb els que comencen amb qui?
Sí, en tenim per un parell de programes més i ja canviarem. Què et sembla? Mira a veure si ja te l'havien dit. Qui festeja, malalteja.
Nosaltres a l'escola dèiem qui no té seny, no té fred.
Doncs jo en sé un altre que diu qui té mal al dit i marit bonic, sovint se'ls mira.
Qui té mossos i no se'ls veu, és pobre que no s'ho creu.
Té raó. I mira, jo també n'he sentit dir un altre que fa. Qui diu mal de l'asa, el vol per casa.
o qui no la fa de pollí, la fa de rossí.
Ah, però saps que qui sap treballar sap manar? O mai t'havien dit qui té una hora bona no les té totes dolentes?
No pas, però sí que m'havien dit qui tot s'ho menja en un dia, malament paeix.
Bon dia, ara me'n ve al cap un altre que fa qui amb mainada sa cotxa mullat es lleva.
I un altre que diu qui vol presumir ha de patir.
I com acabava el del darrer programa?
Doncs feia així. Qui molt abraça i poc estreny no és home de prou seny.
Doncs vinga, que pensin com acaba aquest. Qui primer hi és... Dues paraules més. Qui primer hi és...
I recordeu que la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font. La xarxa de comunicació.